tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Avui és dimecres 23 d'octubre del 2024. Un dia que comença amb el cel serè i amb temperatures que han baixat una miqueta. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Com comença la jornada?
Doncs, com deies, temperatures que han baixat una miqueta. Tenim, per exemple, 4 graus a Vall de Núria, en tenim 8 a Das i també a Molló, 9 graus a Camprodon, 10 a Santa Pau i a Ribes de Freser, 11 graus a Olot, a Ripoll, a la Vall d'Envasa, a Sant Feliu de Pallerols, també a Vic, 12 graus a Mieres, 13 a Castellfollit de la Roca, 14 graus a Anglès, 15 a Girona i a Banyoles, 18 a Figueres i 20 graus a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Atenció, perquè el cap de setmana serà mogut meteorològicament parlant. Dani Ramírez.
Avui tindrem una pausa pel que fa a pluges. Ahir va ploure, per exemple, al Ripollès, 13 litres a Planoles, 5 a Ribes de Freser, mig litre a Olot, 1 litre a Gombrèn, poca precipitació, 1 litre a Castellfollit de la Roca. I bé, la temperatura es va quedar entre 11 i 21, pel que fa a Olot, també a Vic, i bé, com a molt baixa, 4 graus a Ull de Ter, a 2.400 metres. Avui la temperatura baixa una mica més de matinada, però tindrem més clarianes, menys núvols, fins i tot més sol cap a la Costa Brava, especialment a la tarda, i matí variable, mig ennuvolat, alguna boirina, algun banc de boira, tampoc serà un dia de molta, molta boira, sobretot cap al Ripollès, punts d'Osona, i no preveiem precipitació. Demà a la tarda pot caure algun ruixadet a l'interior, comarques interiors. Per tant, estem parlant del Ripollès, la Cerdanya, potser cap a Osona, Lluçanès. Sembla, doncs, que el temps comença a canviar de cara ja a dijous a la tarda, i ho faria sobretot ja divendres. Divendres al matí no, però a la tarda i al vespre pot ploure a les comarques interiors i ho pot fer amb més intensitat. També pot ploure la matinada de dissabte. Però dissabte es tornarà a aclarir. Baixa una mica la temperatura i tot això pendents que diumenge ens pugui arribar una gota freda. Aleshores ja parlaríem de pluges importants que podrien ser, doncs, quantioses a partir de la tarda, sobretot migdia tarda, entrant per la Costa Brava, i aniria davallant aquesta pertorbació per la resta de comarques gironines. Per tant, podríem acabar el cap de setmana amb força aigua, especialment ja la tarda i nit de diumenge. Difícilment, però, cap al sud de Girona, al matí sembla que es podria aguantar. En definitiva, que l'ambient vindrà marcat per tendència plujosa, especialment els propers dies.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars d'aquest dimecres, la clau de la nova llei per als municipis rurals és que es compleixi a la perfecció, ho diu Miquel Reverter, alcalde de Castellfollit i delegat d'assistència als micropobles de la Diputació de Girona.
La nova normativa aprovada pel govern obliga que totes les lleis que es facin tinguin en compte els municipis rurals, beneficiant especialment els més petits.
És una bona llei. Ara, el que se li ha de demanar al nou govern és que tingui la fermesa de que aquesta llei s'apliqui. Dins d'aquesta llei hi ha un mot, un anglicisme que en diuen rural profit, que vol dir que qualsevol llei, vol dir una discriminació positiva per municipis petits, vol dir que qualsevol llei que surti del Parlament ha de tenir una visió rural.
Ripoll continua sent l'únic municipi del Ripollès amb els lloguers tensionats. L'actualització del mapa català manté la capital en aquesta situació.
Els alcaldes del Ripollès dubten que una possible regulació del lloguer als seus municipis representi una millora.
Un d'ells és en Xavier Guitart, l'alcalde de Camprodon.
I que no ha estat fàcil emplenar aquests 11 habitatges, ens ha costat molt, i la veritat és que això et fa reflexionar molt de dir si realment som un poble amb habitatge tensionat o no. Crec que requereix de molts més estudis, que requereix de mirar-ho molt més bé, però la veritat és que Ripoll no sé el seu dia a dia, la veritat és que tampoc crec que estiguin en un moment d'habitatge tensionat, tot i que jo, és la meva opinió personal.
Ripoll continua pendent de la reforma de la nau del Pla. Els fons europeus Next Generation van concedir ara fa un parell d'anys una subvenció de 3 milions d'euros per arreglar-la. Ara estan pendents de poder licitar les obres per reformar el teulat i l'estructura, però si cap empresa ho fa pel preu previst, la subvenció es podria perdre. La Sílvia Riols és l'alcaldessa.
Hem estat des dels propis serveis també de la casa, des dels serveis econòmics, intentant negociar a veure si podíem mantenir aquesta subvenció, però realment només invertint l'import de la subvenció sense que l'Ajuntament hagi d'afegir més import, perquè en aquests moments, com tots saben, doncs la nostra situació financera no és òptima i per tant no podríem fer una aportació per part del consistori.
Els alumnes garrotxins ja comencen a conèixer els nous models d'examen de les proves d'accés a la universitat.
Tot i que les proves no han variat molt el seu model, l'espera i la incertesa ha provocat el malestar per part dels alumnes i els docents. Enguany, una de les novetats és que els alumnes només tindran un sol model d'examen, a diferència d'altres anys que podien escollir entre dos.
La portaveu nacional del sindicat USTEC és Iolanda Segura.
Sembla que que hi ha bàsicament és que s'estan donant a conèixer els models ara que estem ja a mig trimestre, el curs començat, i que es produeix, diguéssim, en un canvi també en mig d'un cicle, no? Que seria doncs el segon de batxillerat, quan els alumnes han fet el primer de batxillerat en una modalitat i ara l'han de fer en una altra. Això, evidentment, que genera molt neguit, molta incertesa, i pensem que és molt inconvenient.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas dona suport al sector primari amb la segona edició del Tast a la Vall.
Actualment, la població que es dedica a la pagesia a la Vall d'en Bas està molt envellida i falta relleu generacional. Un dels objectius d'aquesta diada és agrupar pagesia, restauració i paisatge.
Una de les organitzadores del Tast a la Vall és l'Ariadna Pomar.
Sí, però és una situació complicada, sí, perquè no, hi ha tot un context això estructural, no, de augment dels preus dels insums, totes les dificultats, no?, amb la sequera, el canvi climàtic, que fa que la pagesia estigui perdent importància a nivell social i a nivell econòmic, no? I per això l'Ajuntament impulsa aquest projecte, per donar suport als que hi han i perquè en puguin arribar molts més.
No? Un conveni de col·laboració permetrà a les empreses de més de 10 treballadors del Ripollès rebre assessorament tecnològic gratuït. La Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès ha signat l'acord amb l'Associació Empresarial del Baix Llobregat i l'Escola d'Organització Industrial. Escoltem en Josep Pascal, és el vicepresident de la UIR.
Aquí tenim dos convenis. Un conveni, que és aquest de la EOI, bàsicament el proposem per a empreses més grans, empreses de més de 10 treballadors, bàsicament perquè així com en els comerços i en les botigues més petites o les empreses més petites, nosaltres des dels propis tècnics de la comarca som capaços d'analitzar quins aspectes de millora poden tenir i després tramitar un tema del kit digital, per tant podem analitzar, veure com poden millorar, quines oportunitats tenen. Fins i tot jo dic que és un programa molt engrescador perquè l'empresa no ha ni d'avançar els diners.
Més coses, augmenten les consultes de joves als serveis de podologia. La pràctica desmesurada de l'esport i l'ús de sabates en plataforma perjudiquen la salut dels peus, sobretot dels més joves.
Els experts recorden la importància de cuidar-los pel paper fonamental que tenen.
La Júlia Montero és podòloga.
Durant la pandèmia, suposo que el fet d'estar tan a casa, la gent tenia com més ganes de sortir i van incrementar de manera molt sobtada l'activitat física que feien. Llavors, en comptes de fer-ho de forma progressiva, van anar, diguem, a saco, efectivitat, i llavors, clar, han començat a tenir problemes en què són extremitat inferior, tant dolors de cadera, de genolls i de peus. I normalment, quan hi ha un dolor de cadera genoll, normalment ve donat per una mala postura a l'hora de caminar.
En cultura, el petit format es fa gran. El Festival de Teatre d'Olot, que celebrarà del 27 de novembre a l'1 de desembre, celebra aquest 2024 10 anys dalt dels escenaris.
Ho farà amb 6 propostes a llocs com els Catòlics, l'Orfeó o el Teatre Principal. A més, per commemorar aquest desè aniversari, el festival ha organitzat un concurs de monòlegs i el desembre es presentarà un documental.
El director del petit format és en Joan Martí.
Estem molt contents d'haver-hi arribat, no ens ho pensàvem ni des del principi quan van començar, de dir a veure com dura això. Ja sabeu que les dificultats que tothom té, una associació per engegar projectes, doncs portem 10 anys i estem molt contents, molt contents de que tothom ens hagi ajudat a arribar fins aquí.
I un altre festival és l'Entranyes, que tornarà a remoure el barri de Sant Miquel d'Olot.
Se celebra aquest divendres i dissabte. Enguany es proposen actes de teatre, itineraris i activitats que volen fer reflexionar al públic sobre les relacions. Es faran un total de 6 actes, la majoria d'ells en dissabte al mateix barri i on tots tenen entrada gratuïta.
Una de les membres de l'organització és la Carme Coromina.
Dissabte a la tarda comencen tots els actes, que hi ha diferents teatres, diferents titelles, perquè el Festival Entranyes, el que volem nosaltres és que sigui tant per mainada petita, com per adolescents, com per gent gran. Volem fer gaudir a tothom del teatre. És la 6a edició. Pensem que ja està bastant consolidat al nostre barri.
I atenció, perquè relacionar l'actualitat amb el passat a través de tres guerres és el que ha fet l'escriptor francès Serés en el seu últim llibre titulat El món interior.
Serés s'endinsa les vivències d'alguns testimonis de la Segona Guerra Mundial, la Guerra Civil Espanyola i la Guerra d'Ucraïna. Tres conflictes que s'han viscut en contextos diferents però que comparteixen algunes similituds.
Hi ha testimonis de moltes menes. Si en el primer cas la Segona Guerra Mundial la faig amb els documents que he anat trobant, és a dir, això fa de pantalla. En el cas de Monegres, la pantalla la formen els escriptors que van anar allà, Hemingway, Sales, Orwell, Weil i d'altres. En el cas de la guerra d'Ucraïna és amb testimonis directes, és amb els refugiats que arriben a Berlín i és també amb parts d'amics i família que tenim a Rússia i a Ucraïna.
Anem als esports. El Club Tenis Taula Olot torna a casa per rebre el Linares.
Els andalusos nouvinguts a Superdivisió encara no coneixen la victòria després de 4 jornades de Lliga. L'Olot jugarà amb Provost, Diogo Pinho i Arnau Pons i intentarà revertir el mal començament de temporada.
El vicepresident del Club Tenis Taula Olot és Xavier Selles.
Però sobretot buscant aquest punt de solidesa, no? L'equip li està faltant i hem jugat 2 partits amb la doble Smudenko-Provost i no hem sigut capaços d'aconseguir aquesta solidesa. Sí que és cert que quan analitzes una miqueta més en profunditat, doncs, bueno, l'Alacant, que poder va ser el partit que ens va sorprendre a tots, que van venir aquí i que ens van remuntar, bueno, doncs està intractable, ha guanyat els 4 partits i encapçala la classificació.
I el Club Patinatge Artístic Olot tanca la temporada amb l'or al Catalunya Stars.
El grup de Showgran va formar part d'un equip groc que es va acabar imposant amb 386,6 punts. La 7a edició de la Catalunya Stars va tenir lloc a Girona, en un pavelló de Fontejau ple de gom a gom.
La capitana del Club Patinatge Artístic Olot és la Magalí Feu.
Molt xula, sincerament, fer tot or és un orgull, però més que sortim a la pista i surti tan bé com ens ha anat. Les hem disfrutat a cada campionat i realment es omple molt el cor, tot això és molt guai. Sortir de la pista i que diguis, hòstia, ha sortit un bon ball, no hi ha res comparable a això.
I aquest cap de setmana a la Vall de Ribes es disputarà el Campionat d'Espanya de tir amb arc en la modalitat de tir a bosc.
És el quart Campionat d'Espanya que es fa a Catalunya i el primer que organitza el club perquè és Vall Fosca. L'activitat es centrarà a Vall de Núria dissabte i a Fornells diumenge. Ribes de Freser serà el centre neuràlgic.
L'Eric Ribes és el president del club perquè és de la Vall Fosca.
Tenim la sort de ser un dels clubs més joves de Catalunya, no per la història del club, sinó per la gent que estem a darrere del club. I l'empenta aquesta fa que de seguida altres clubs et vegin, et recolzin i et recomanin.
El trànsit.
I atenció, perquè avui tenim informació de servei. A 3 minuts per un quart de 9 us informem de que avui es tallaran els túnels de Bracons. Serà durant tota aquesta nit, estaran tancats en els dos sentits de la marxa des de les 10 de la nit fins a les 6 de la matinada. Per tant, planifiqueu amb prou antelació els vostres desplaçaments.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Minguet Diesel ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb 2 punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
La clau de la nova llei per als municipis rurals és que es compleixi a la perfecció, ho diu Miquel Reverter, que és alcalde de Castellfollit i delegat d'assistència als micropobles de la Diputació de Girona.
La nova normativa aprovada pel govern obliga que totes les lleis que es facin tinguin en compte els municipis rurals, beneficiant especialment els més petits. El 80% dels pobles de la Garrotxa són d'aquest tipus.
I també al Ripollès n'hi ha un bon grapat. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Aquest octubre, el nou Estatut de Municipis Rurals ha fet un pas important de cara a la seva implementació. Des de la Generalitat asseguren que és una llei que ha de servir per facilitar l'accés a l'habitatge d'aquelles persones que vulguin anar a viure a un municipi rural i per evitar el despoblament, a més de fer bonificacions en l'IRPF i altres avantatges. Un 61% dels municipis catalans són considerats municipis rurals. N'hi ha gairebé 600 i a la Garrotxa ho són el 80%. Només Olot, Besalú, la Vall d'en Bas i Sant Joan les Fonts en queden fora, donat que el seu nombre d'habitants és superior als 2.000. Miquel Reverter, alcalde de Castellfollit de la Roca i delegat d'assistència als micropobles de la Diputació de Girona, diu que la llei està ben plantejada, però que ara el que s'ha de veure és si realment s'aplica.
És una bona llei. Ara el que se li ha de demanar al nou govern és que tingui la fermesa de que aquesta llei s'apliqui. Dins d'aquesta llei hi ha un mot, un anglicisme que en diuen rural profiling, que vol dir que qualsevol llei, vol dir una discriminació positiva per municipis petits, vol dir que qualsevol llei que surti del Parlament ha de tenir una visió rural.
Segons Reverter, una de les necessitats més importants que tenen pobles com el seu és la reducció de la burocràcia per facilitar el dia a dia als ajuntaments, carregats, diu, de feina i amb les mateixes obligacions que les grans ciutats.
Tenim les mateixes obligacions que té Olot, les mateixes obligacions que té Barcelona, les mateixes obligacions que tenen totes les capitals de comarca, per exemple, però no tenim molts, ni personal, i molts tenen secretari un dia a la setmana. Aleshores, clar, o sigui, tot aquest tema burocràtic s'ha d'agilitzar, tots aquests temes administratius s'han d'agilitzar.
Dels 21 municipis de la Garrotxa, 17 són considerats municipis rurals. Dins la llei n'hi ha 9 que són considerats rurals d'especial atenció. Aquests compten amb una discriminació més positiva quan s'elaborin lleis i majors bonificacions. Són Argelaguer, Beuda, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Sales de Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Ferriol i Sant Jaume de Llierca. Els 8 restants són rurals. Castellfollit de la Roca, Les Preses, Les Planes d'Hostoles, Ridaura, Sant Feliu de Pallerols, Santa Pau, Tortellà i la Vall de Bianya. Ara la nova llei per als municipis rurals està en tràmit parlamentari amb possibilitat de fer-hi correccions abans que es porti a aprovació final.
L'altre tema que tenim sobre la taula és el de l'habitatge. Ripoll continua sent l'únic municipi del Ripollès amb els lloguers tensionats. L'actualització del mapa català manté la capital en aquesta situació.
Els alcaldes del Ripollès dubten que una possible regulació del lloguer als seus municipis representi una millora.
Informa Joan Manel Robles.
A la capital de la Vall de Camprodon, l'alcalde, Xavier Guitart, no creu que el municipi estigui passant per una situació de tensió relacionada amb l'habitatge i tampoc ho creu pel que fa a la capital del Ripollès. En el cas de Camprodon, Guitart ho justifica per la relativa demanda que han tingut els 11 nous habitatges posats a disposició des de l'Ajuntament per un cost de 400 euros al mes.
I que no ha estat fàcil emplenar aquests 11 habitatges, ens ha costat molt, i la veritat és que això et fa reflexionar molt de dir si realment som un poble amb habitatge tensionat o no. Crec que requereix de molts més estudis, que requereix de mirar-ho molt més bé, però la veritat és que Ripoll no sé el seu dia a dia, la veritat és que tampoc crec que estiguin en un moment d'habitatge tensionat, tot i que jo, és la meva opinió personal.
A Sant Joan de les Abadesses, un dels pobles més habitats de la comarca, l'alcalde Ramon Roquer també té dubtes de si els preus resultants d'una regulació dels lloguers seguiria incentivant els propietaris a rehabilitar o els inversors a comprar.
És a dir, en funció de l'àrea i de la zona i dels preus resultants fan inviable aquestes rehabilitacions o aquestes construccions i, per tant, doncs que aquelles poques expectatives que teníem doncs que possibles inversors o possibles propietaris volguessin rehabilitar o construir, es posi en dubte per un tema econòmic.
Roquer creu que la fórmula a Sant Joan és seguir dinamitzant el sector amb una col·laboració público-privada que doni sortida a rehabilitacions i adquisicions com s'està portant a terme a Lleudet o a la caserna de la Guàrdia Civil. I es veurà properament el nucli antic, una prioritat per a l'Ajuntament santjoaní.
Ripoll continua pendent de la reforma de la nau del Pla. Els fons europeus Next Generation van concedir al municipi ara fa un parell d'anys una subvenció de 3 milions d'euros per arreglar-la. El problema és que estan pendents de poder licitar les obres per reformar el teulat i l'estructura, però si cap empresa ho fa pel preu previst, la subvenció, Guido Sant Jeroti, es podria acabar perdent.
Tot i que la subvenció aconseguida per l'anterior equip de govern de Ripoll per reformular la nau del Pla és molt substancial, voltant els 3 milions d'euros, aquesta quantitat no serveix per tirar endavant tota la reforma de l'espai. Això, sumat a les dificultats financeres del consistori actual, ha forçat a reformular el projecte sobre un edifici sobre el qual cal actuar, principalment en la teulada i en l'estructura. Ho explica l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
Hem estat des dels propis serveis també de la casa, des dels serveis econòmics, intentant negociar a veure si podíem mantenir aquesta subvenció, però realment només invertint l'import de la subvenció sense que l'Ajuntament hagi d'afegir més import, perquè en aquests moments, com tots saben, doncs la nostra situació financera no és òptima i per tant no podríem fer una aportació per part del consistori. En teoria ens han manifestat que si fem, diguéssim, l'arranjament de la coberta, que és la part més important, i de tot el que es representaria l'estructura, si garantim aquesta solidesa, no perdríem la subvenció.
Després d'executar aquesta primera fase, el consistori podria actuar en els interiors per completar la reforma de l'edifici. Això sí, en cas que no es pogués licitar aquesta primera intervenció pel preu proposat pel consistori, es perdria la subvenció i l'Ajuntament hauria de tornar interessos.
La subvenció no perilla en cas de que realment trobem una constructora que per aquest import ens vulgui assegurar aquesta estructura i fer la coberta de l'edifici. Si no trobem que ningú que ens ho vulgui fer per aquest import, sí que llavors ens veuríem obligats a renunciar a la subvenció i a retornar-li, a més a pagar en concepte d'interessos per tots aquests mesos que hem tingut els diners ingressats.
Si es pogués completar el projecte de reforma, la nau del Pla seria l'espai polivalent de grans dimensions que Ripoll fa temps que desitja, reclama i necessita.
Són les 8 i 20, els alumnes garrotxins ja comencen a saber els nous models d'examen de les proves d'accés a la universitat.
Tot i que les proves no han variat molt el seu model, l'espera i la incertesa ha provocat el malestar per part dels alumnes i els docents. Enguany, una de les novetats és que els alumnes només tindran un sol model d'examen, a diferència d'altres anys que podien escollir entre dos.
Roger Isern.
Tot i que encara falta molt per la selectivitat, professors i alumnes han sortit als carrers de Catalunya per exigir que es publiquessin els exàmens per a poder començar a treballar des dels diferents instituts. La setmana passada, des del Departament d'Educació, van explicar que anirien publicant progressivament els nous models d'exàmens de cadascuna de les 35 matèries que integren l'ESPAU. El malestar ha vingut provocat per la incertesa i espera per part d'alumnes i professorat, que ja porten mig trimestre i encara no coneixen ni la meitat dels nous models d'examen. Una de les novetats d'enguany és que només hi haurà un únic model per a cada matèria i entre un 20 i un 25% de les preguntes seran competencials i no memorístiques i que, per tant, s'hauran de respondre obligatòriament. La portaveu nacional del sindicat d'USTEC és Yolanda Segura.
El tema que hi ha bàsicament és que s'estan donant a conèixer els models ara, que estem ja a mig trimestre, el curs començat, i que es produeix, diguéssim, en un canvi també en mig d'un cicle, no? Que seria doncs el segon de batxillerat, quan els alumnes han fet el primer de batxillerat en una modalitat i ara l'han de fer en una altra. Això, evidentment, que genera molt neguit, molta incertesa i pensem que és molt inconvenient, no?
I és que les PAU no són un examen qualsevol per als alumnes, ja que equivalen al 40% de la nota d'accés a les universitats. A més, Segura explica que és inviable que el professorat pugui impartir tota la matèria en un curs.
El problema és que no han pogut començar ja a planificar el curs des del primer dia. Clar, això, tenint en compte que és molt ajustat el temps, no? Que els currículums són molt densos, que a sobre ara només hi haurà una prova, un model, no podran triar entre dos. Amb la qual cosa, què fa? Doncs que tu hagis d'impartir tot el currículum sí o sí. No hi ha temps per impartir tot, és inviable. Tot el professorat es posa les mans al cap perquè diuen com ho farem per poder donar tota la matèria de tot el currículum, perquè és que no hi ha temps material per fer-ho, i a sobre anem tard.
Tot i això, pel que fa a l'ESPAU d'aquest 2025, una de les qüestions que s'ha millorat respecte a anys anteriors és que es premiarà els alumnes a l'hora d'expressar-se correctament a través de l'escriptura. Les proves d'accés a la universitat es duran a terme els dies 11, 12 i 13 de juny arreu de Catalunya.
Ens aturem ara al sector primari. I és que l'Ajuntament de la Vall d'en Bas dona suport al sector primari amb la segona edició del Tast a la Vall.
Actualment, la població que es dedica a la pagesia a la Vall d'en Bas està molt envellida i falta relleu generacional. Un dels objectius d'aquesta diada és agrupar pagesia, restauració i paisatge.
Més detalls amb Natàlia Moreno.
Després de l'èxit de la primera edició del Tast a la Vall, l'Ajuntament d'en Bas ha decidit organitzar una segona jornada per donar suport a la pagesia i expandir el producte local. El sector primari a la Garrotxa i a gran part d'Europa pateix d'una falta de relleu generacional, ja que la franja d'edat entre els pagesos és bastant elevada i molts desconeixen com poder traspassar la seva explotació. L'objectiu des del consistori és que es pugui repetir any rere any, ja que també ajuda a la restauració dels pobles de la vall i serveix per conèixer tot el paisatge del qual gaudeix. Una de les organitzadores del Tast a la Vall, Ariadna Pomar, explica les dificultats amb les quals es troben els pagesos.
Però és una situació complicada, sí, perquè no, hi ha tot un context això estructural, no, d'augment dels preus dels insums, totes les dificultats, no, amb la sequera, el canvi climàtic, que fa que la pagesia estigui perdent importància a nivell social i a nivell econòmic, no? I per això l'Ajuntament impulsa aquest projecte, per donar suport als que hi han i perquè en puguin arribar molts més, no?
El Tast a la Vall consisteix en un recorregut a peu de 8 quilòmetres per diferents indrets de la zona i on van fent parades per degustar els productes locals. El perfil de l'usuari que assisteix a la jornada és gent del mateix municipi o de la comarca, que no coneixen la majoria de productes que s'ofereixen. Una de les organitzadores, la Laura Canalias, explica el recorregut que seguiran en aquesta segona edició.
Bueno, sortim això de l'aparcament de Can Trona, allà vindrà la gent amb l'entrada que ha comprat per internet, la bescanviarem per un petit passaport que et diu les diferents parades on podràs tastar el menjar, i amb aquest passaport també tindran el recorregut. Llavors començaran, aniran cap al poble de Joanetes i pararan a Can Barris primer.
Sí, primer a la Font de Barris, on allà podran tastar amb xai de la finca Mas Gravolosa, no, que també és el pastor d'allà de Can Trona. Aquest any hi ha tres parades molt seguides, després hi ha un bon recorregut i després dues parades més.
La segona edició del Tasta la Vall obrirà portes a les 9 del matí d'aquest diumenge a l'aparcament de Can Trona. De les 150 entrades que s'han posat a la venda, ja se n'han adquirit més d'un centenar. Per poder-les comprar es pot fer a través de la pàgina web cantrona.cat o també de forma presencial.
Un conveni de col·laboració permetrà a les empreses del Ripollès de més de 10 treballadors en rebre assessorament tecnològic gratuït. Judit Curós.
La Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès ha fet un pas endavant en la seva aposta per la innovació i la modernització del teixit empresarial de la comarca. La patronal ha signat un important conveni amb l'Associació Empresarial de l'Hospitalet i del Baix Llobregat i l'Escola d'Organització Industrial amb l'objectiu de proporcionar un servei d'assessorament gratuït a les empreses industrials de la comarca. Aquest servei té com a finalitat principal analitzar les necessitats digitals de les empreses i explorar les possibilitats de millora a través de la implementació de noves tecnologies. Ho detalla Josep Pascal, vicepresident executiu de l'UIR.
Aquí tenim dos convenis. Un conveni que és aquest de la EOI, bàsicament el proposem per a empreses més grans, empreses de més de 10 treballadors, bàsicament perquè així com en els comerços i en les botigues més petites o les empreses més petites, nosaltres des dels propis tècnics de la comarca som capaços d'analitzar quins aspectes de millora poden tenir i després tramitar un tema del kit digital, per tant podem analitzar, veure com poden millorar, quines oportunitats tenen. Fins i tot jo dic que és un programa molt engrescador perquè l'empresa no ha ni d'avançar els diners, i en el cas de la EOI, per empreses ja de més de 10 treballadors, aquí sí que nosaltres o els tècnics que tenim nosaltres al voltant no som els que tenim el conveni, i per tant el que ve és una consultora de fora experta en aquests temes i fa una diagnosi.
El servei ajudarà les empreses a aprofitar els avantatges de la digitalització, un repte ineludible per la indústria en l'era actual i més en comarques rurals com les del Ripollès, on aquesta transformació va un pas més lent.
Ara que arriba el fred, què et sembla si fem netejar la xemeneia?
Truquem en Ricard. L'escura-xemeneies de Riudaura. Aprofitarem per netejar també la caldera.
Però no farà molt de merder. Acabem de pintar.
No pateixis per això. Té l'aspiradora més potent de la comarca. No deixarà ni rastre de sutge.
Escura-xemeneies Ricard, el de confiança. Truca'ns al 621-148-507. 621-148-507.
Més de 40 anys d'experiència i solidesa. Això és el que t'oferim a Ponset Consultors d'Assegurances. Solucions per a particulars, autònoms i empreses amb atenció personalitzada i productes de qualitat. A Ponset Consultors Assegurances Occident, la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. A Ponset Consultors d'Assegurances, protegim el que més t'importa. Ens trobaràs al carrer Closells 2, cantonada Avinguda Reis Catòlics.
Capinàs ens presenta Rumbastar. Capinàs, el conjunt barceloní, publica Rumbastar, un nou tema amb el que volen portar la rumba catalana fins a l'estrellat. El tema mostra els desitjos i els anhels del grup d'arribar al més amunt possible fent allò que els agrada. Mama, jo vull ser una Rumbastar, papa, jo seré. Capinàs, Rumbastar, amb el suport del Departament de Cultura. Una Rumbastar!
A Grup Autopòdium hem renovat les nostres exposicions de vehicle nou. Ja pots venir a veure tots els models de les nostres marques. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda i Cupra. Comptem amb vehicles per tot tipus de conductor. Pots trobar utilitaris, familiars, SUV, segment premium, furgonetes, vehicles seminous. Acosta't a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 86 d'Olot. El nostre equip comercial t'hi espera.
En Fes Més, posa llum a cada racó de casa teva.
De peu, de sostre, de sobretaula, il·lumina la teva llar amb les nostres mil i una propostes d'il·luminació.
I renova la teva casa amb les millors ofertes amb Moble Kit. Fins a final de mes, ofertes increïbles de llums i mobles. Descarrega't els nostres fullets a fesmes.com.
A Olot, Fes Més, gasta menys.
Què tal? Bon dia. Són 8:45. Ens posem al dia de l'actualitat d'aquest dimecres.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La clau de la nova llei per als municipis rurals és que es compleixi a la perfecció. Ho diu Miquel Reverter, que és alcalde de Castellfollit i delegat d'assistència als micropobles de la Diputació de Girona.
És una bona llei. Ara el que se li ha de demanar al nou govern és que tingui la fermesa de que aquesta llei s'apliqui. Dins d'aquesta llei hi ha un mot, un anglicisme que en diuen rural profing, que vol dir que qualsevol llei, vol dir una discriminació positiva per municipis petits, vol dir que qualsevol llei que surti del Parlament ha de tenir una visió rural.
Ripoll continua sent l'únic municipi del Ripollès amb els lloguers tensionats. L'actualització del mapa català manté la capital en aquesta situació.
Els alcaldes del Ripollès dubten que una possible regulació del lloguer als seus municipis representi una millora.
Un d'ells és Xavier Guitart, alcalde de Camprodon.
Que no ha estat fàcil emplenar aquests 11 habitatges, ens ha costat molt, i la veritat és que això et fa reflexionar molt, de dir si realment som un poble amb habitatge tensionat o no. Crec que requereix de molts més estudis, que requereix de mirar-ho molt més bé, però la veritat és que Ripoll no sé el seu dia a dia, la veritat és que tampoc crec que estiguin en un moment d'habitatge tensionat, tot i que jo, és la meva opinió personal.
Ripoll continua pendent de la reforma de la nau del Pla. Tenen una subvenció de 3 milions d'euros per dur-ho a terme, però ara estan pendents de poder licitar les obres per reformar el taulat i l'estructura. Això sí, si cap empresa ho fa pel preu previst, la subvenció es podria perdre. Sílvia Riols és l'alcaldessa.
Hem estat des dels propis serveis també de la casa, des dels serveis econòmics, intentant negociar a veure si podíem mantenir aquesta subvenció, però realment només invertint l'import de la subvenció, sense que l'Ajuntament hagi d'afegir més import, perquè en aquests moments, com tots saben, doncs la nostra situació financera no és òptima i per tant no podríem fer una aportació per part del consistori.
Els alumnes de les nostres comarques ja comencen a conèixer els nous models d'examen de les proves d'accés a la universitat.
Tot i que les proves no han variat molt el seu model, l'espera i la incertesa ha provocat el malestar per part d'alumnes i docents. Enguany, una de les novetats és que els alumnes només tindran un sol model d'examen, a diferència d'altres anys que podien escollir entre dos.
Sembla que ja bàsicament és que s'estan donant a conèixer els models ara, que estem ja a mig trimestre, el curs començat, i que es produeix, diguéssim, en un canvi també enmig d'un cicle, no? Que seria pues el segon de batxillerat, quan els alumnes han fet el primer de batxillerat en una modalitat i ara l'han de fer en una altra. Això, evidentment, que genera molt neguit, molta incertesa, i pensem que és molt inconvenient. No?
Són paraules de la portaveu nacional del sindicat USTEC, la Iolanda Segura. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas dona suport al sector primari amb la segona edició del Tast a la Vall.
Actualment, la població que es dedica a la pagesia a la Vall d'en Bas està molt envellida i falta relleu generacional. Un dels objectius d'aquesta diada és agrupar pagesia, restauració i paisatge.
L'Ariadna Pomar és una de les organitzadores.
Però és una situació complicada, sí, perquè no, hi ha tot un context això estructural, no?, de augment dels preus dels insums, totes les dificultats, no?, amb la sequera, el canvi climàtic, que fa que la pagesia estigui perdent importància a nivell social i a nivell econòmic. No? I per això l'Ajuntament impulsa aquest projecte, per donar suport als que hi han i perquè en puguin arribar molts més. No?
Un conveni de col·laboració permetrà a les empreses de més de 10 treballadors en rebre assessorament tecnològic gratuït. La Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès ha signat l'acord amb l'Associació Empresarial del Baix Llobregat i amb l'Escola d'Organització Industrial. En Josep Pascal és el vicepresident de l'OIR.
Aquí tenim dos convenis. Un conveni, que és aquest de la EOI, bàsicament el proposem per a empreses més grans, empreses de més de 10 treballadors, bàsicament perquè, així com en els comerços i en les botigues més petites o les empreses més petites, nosaltres des dels propis tècnics de la comarca som capaços d'analitzar quins aspectes de millora poden tenir i després tramitar un tema del kit digital. Per tant, podem analitzar, veure com poden millorar, quines oportunitats tenen. Fins i tot jo dic que és un programa molt engrescador perquè no l'empresa no ha ni d'avançar els diners.
Són les 8:34, parlarem de salut a partir d'ara. Perquè augmenten les consultes de joves als serveis de podologia. La pràctica desmesurada d'esport i l'ús de sabates en plataforma perjudiquen la salut dels peus, sobretot dels més joves.
Els experts recorden la importància de cuidar-los pel paper fonamental que tenen.
Júlia Montero és podòloga.
Durant la pandèmia, suposo que el fet d'estar tant a casa, la gent tenia com més ganes de sortir i van incrementar de manera molt sobtada l'activitat física que feien. Llavors, en comptes de fer-m'ho de forma progressiva, van anar, diguem, a saco, efectivitat, i llavors, clar, han començat a tenir
programes en què són extremitat inferior.
El petit format es fa gran. El Festival de Teatre d'Olot, que celebrarà del 27 de novembre a l'1 de desembre, celebra aquest any 10 anys de vida.
Ho farà amb 6 propostes a llocs com els Catòlics, l'Orfeó o el Teatre Principal. A més, per commemorar aquest desè aniversari, el festival ha organitzat un concurs de monòlegs i el desembre es presentarà un documental.
El director és en Joan Martí.
Som contents d'haver-hi arribat. No ens ho pensàvem ni des del principi quan van començar a dir a veure com dura això. Ja sabeu que les dificultats que tothom té en una associació per engegar projectes, doncs podem 10 anys i estem molt contents. Molt contents de que tothom ens hagi ajudat a arribar fins aquí.
I un altre festival és l'Entranyes, que tornarà a remoure el barri de Sant Miquel d'Olot aquest cap de setmana.
O sigui, enguany es proposen actes de teatre, itineraris i activitats que volen fer reflexionar el públic sobre les relacions. Es faran un total de 6 actes, la majoria d'ells en dissabte al mateix barri i on tots tenen entrada gratuïta.
La Carme Coromina és una de les membres de l'organització.
Dissabte a la tarda comencen tots els actes, que hi ha diferents teatres, diferents titelles, perquè el Festival Entranyes el que volem nosaltres és que sigui tant per mainada petita, com per adolescents, com per gent gran. Volem fer gaudir a tothom del teatre. És la 6a edició, pensem que ja està bastant consolidat al nostre barri.
I també parlarem de literatura, perquè relacionar l'actualitat amb el passat a través de tres guerres és el que ha fet l'escriptor Francesc Serés en el seu últim llibre, porta per títol El món interior.
Serés endinsa les vivències d'alguns testimonis de la Segona Guerra Mundial, la Guerra Civil Espanyola i la Guerra d'Ucraïna, tres conflictes que s'han viscut en contextos diferents però que comparteixen algunes similituds.
Hi ha testimonis de moltes menes. Si en el primer cas la Segona Guerra Mundial la faig amb els documents que he anat trobant, és a dir, això fa de pantalla. En el cas de Monegres, a la pantalla la formen els escriptors que van anar allà, Hemingway, Sales, Orwell, Weil i d'altres. En el cas de la guerra d'Ucraïna és amb testimonis directes, és amb els refugiats que arriben a Berlín i és també amb parts d'amics i família que tenim a Rússia i a Ucraïna.
Esports, el Club Tenis Taula Olot torna a casa per rebre el Linares.
Els reclusos nouvinguts a Superdivisió encara no coneixen la victòria després de 4 jornades de Lliga. L'Olot jugarà amb Provost, Diogo Pinho i Arnau Pons i intentarà revertir el mal començament de temporada.
Pel vicepresident de l'entitat, Xavier Selles, és important aquest duel.
Però sobretot buscant aquest punt de solidesa, no? L'equip li està faltant i hem jugat 2 partits amb la doble Smudenko-Provost i no hem sigut capaços d'aconseguir aquesta solidesa. Sí que és cert que quan analitzes una miqueta més en profunditat, doncs, bueno, l'Alacant, que poder va ser el partit que ens va sorprendre a tots, que van venir aquí i que ens van remuntar, bueno, doncs està intractable, ha guanyat els 4 partits i encapçala la classificació.
I el Club Patinatge Artístic Olot tanca la temporada amb l'Or al Catalunya Stars.
El grup de Showgran va formar part d'un equip groc que es va acabar imposant amb 386,6 punts. La 7a edició del Catalunya Stars va tenir lloc a Girona, en un pavelló de Fontejau ple de gom a gom.
La capitana del Club Patinatge Artístic Olot és Magalí Feu.
Molt xula, sincerament, fer tot or és un orgull, però més que sortim a la pista i surti tan bé com ens ha anat. Els hem disfrutat a cada campionat i realment ens omple molt el cor, tot això és molt guai. Sortir de la pista i que diguis, hòstia, ha sortit un bon ball, no hi ha res comparable a això.
I aquest cap de setmana a la Vall de Ribes es disputarà el Campionat d'Espanya de tir amb arc en la modalitat de tir a bosc.
És el quart campionat d'Espanya que es fa a Catalunya i el primer que organitza el club perquè és Vallfosca. L'activitat es centrarà a Vall de Núria dissabte i a Fornells diumenge. Ribes de Freser serà el centre neuròlgic.
El president de l'entitat organitzadora és l'Eric Ribes.
Tenim la sort de ser un dels clubs més joves de Catalunya, no per la història del club, sinó per la gent que estem a darrere del club. I l'empenta aquesta fa que de seguida altres clubs et vegin, et recolzin i et recomanin.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Informació de servei.
El trànsit.
amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Atenció, perquè aquesta nit els túnels de Bracons estaran tallats a la circulació en els dos sentits de la marxa. Per tant, si us acuten a veure el Barça, tingueu en compte que a l'hora de tornar tindreu problemes. Els túnels estaran tancats des de les 10 de la nit fins a les 6 de la matinada, com diem, en els dos sentits de la marxa, a causa de treballs de manteniment. Per tant, tingueu molt present. A Catalunya, Espanya i el món, aquesta hora, és notícia que Junts permetrà ara la tramitació d'una nova proposta per regular els lloguers de temporada.
La formació assegura que, amb els canvis introduïts, el text respecta les competències de la Generalitat.
La diputada del Congrés de Junts és Marta Madrenas.
Amb l'Associació Sindicat de Llogateres vam acordar que estaríem disposats, si es preservaven així les nostres competències, perquè sabeu que sempre hem defensat que es defensa millor des de Catalunya el que necessita Catalunya i no des de Madrid, doncs un cop això ha quedat blindat, vam acordar que sí que permetríem únicament l'admissió a tràmit d'aquesta proposta, en el ben entès que això no suposa cap més compromís més avançat.
Al Parlament augmenten 200.000 euros les subvencions als partits polítics.
La mesa ho justifica per millorar les condicions de l'activitat parlamentària i han votat a favor tots els partits, excepte Vox, la CUP i Aliança Catalana.
Primer pas al Congrés de la llei per reclamar a la banca clàusules hipotecàries abusives.
La cambra ha donat llum verd a la proposta legislativa de Sumar per poder reclamar compensacions sense haver d'acudir a la justícia ordinària i forçar els bancs a renegociar les condicions.
A les últimes hores hem sabut que Adif va fer descarrilar el tren d'Atocha per evitar un xoc amb un altre comboi.
Doncs el descarrilament que va provocar un caos ferroviari a l'estació d'Atocha de Madrid diumenge va ser una maniobra intencionada per evitar que el tren que anava buit i a la deriva pogués provocar un accident més gran.
A Espanya serà l'economia avançada que més creixerà aquest any, segons el Fons Monetari Internacional.
Doncs sí, que atribueix les bones perspectives econòmiques espanyoles a la fortalesa d'exportacions, al turisme i al consum.
I a la pàgina internacional, l'onzena reunió Netanyahu-Blinken no serveix per acostar posicions sobre un alto al foc.
13 persones han mort a Beirut per un bombardeig israelià a tocar d'un hospital la nit d'aquest dilluns, mentre les sirenes antiaèries han sonat a Tel Aviv per un nou llançament de coets de Hezbollah.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I ara anem a la previsió meteorològica de cara a les properes hores. La setmana acabarà amb pluges.
Doncs, Joel, avui ens llevem, per exemple, amb 4 graus a Vall de Núria. En tenim 8 a Das i a Molló, 9 graus a Camprodon, 10 a Ribes de Freser i a Santa Pau, 11 a Olot, a Ripoll, a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols i també a Vic, 12 graus a Mieres, 13 a Castellfollit de la Roca, 14 graus a Anglès, 15 a Banyoles i a Girona, 18 a Figueres i 21 graus a Roses.
Han baixat les temperatures.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Avui tindrem una pausa pel que fa a pluges. Ahir va ploure, per exemple, al Ripollès, 13 litres a Planoles, 5 a Ribes de Freser, mig litre a Olot, 1 litre a Gombrèn, poca precipitació, 1 litre a Castellfollit de la Roca. I bé, la temperatura es va quedar entre 11 i 21 pel que fa a Olot, també a Vic, i bé, com a molt baixa, 4 graus a Ulldeter, a 2.400 metres. Avui la temperatura baixa una mica més de matinada, però tindrem més clarianes, menys núvols, fins i tot més sol cap a la Costa Brava, especialment a la tarda, i matí variable, mig ennuvolat, alguna boirina, algun banc de boira, tampoc serà un dia de molta, molta boira, sobretot cap al Ripollès, punts d'Osona, i no preveiem precipitació. Demà a la tarda pot caure algun ruixadet a l'interior, comarques interiors, per tant estem parlant del Ripollès, la Cerdanya, potser cap a Osona, Lluçanès. Sembla doncs que el temps comença a canviar de cara ja a dijous a la tarda, i ho faria sobretot ja divendres al matí no, però a la tarda i al vespre pot ploure a les comarques interiors i ho pot fer amb més intensitat. També pot ploure la matinada de dissabte, però dissabte es tornarà a aclarir, baixa una mica la temperatura, i tot això pendents que diumenge ens pugui arribar una gota freda. Aleshores ja parlaríem de pluges importants que podrien ser, doncs, quantioses a partir de la tarda, sobretot migdia tarda, entrant per la Costa Brava, i aniria davallant aquesta pertorbació per la resta de comarques gironines. Per tant, podríem acabar el cap de setmana amb força aigua, especialment ja la tarda i nit de diumenge. Difícilment, però, cap al sud de Girona, al matí sembla que es podria aguantar. En definitiva, que l'ambient vindrà marcat per tendència plujosa, especialment els propers dies.
Amb la tardor torna la supermariscada de Peixos Isma. Mig quilo de navalles fresques, un de musclos, mig quilo de cloïsses, mig quilo d'escopinyes i una safata amb 6 zamborinyes. Una supermariscada per només 25 euros. Reserva ja la supermariscada de Peixos Isma trucant al 902 03 91 52. I vine a buscar-la el divendres 25 i dissabte 26 d'octubre a la botiga del carrer Pere Lloses, número 7. Truqui ja. Peixos Isma!
Són 3:15. A les últimes hores hem sabut que augmenten les consultes de joves als serveis de podologia. La pràctica desmesurada de l'esport i l'ús de sabates en plataforma perjudiquen la salut dels peus, sobretot dels més joves. Els experts ens recorden la importància, Paula Sayago, de cuidar-los pel paper fonamental que tenen.
Els podòlegs alerten de la importància de cuidar els peus, que són molt més importants dels que ens pensem. Per la majoria és una part oblidada perquè pràcticament sempre els portem tapats. A l'estiu ens preocupem una mica més per ells, però principalment per una qüestió d'estètica. Això sí, la resta de l'any estan fins i tot una mica maltractats. Els podòlegs asseguren que des de la pandèmia s'han trobat amb més problemes causats per una mala cura dels peus. Alhora, alerten que els principals afectats des d'aleshores són els més joves. En parla Júlia Montero, podòloga del Centre Nat Salut.
Durant la pandèmia, suposo que el fet d'estar tant a casa, la gent tenia com més ganes de sortir i van incrementar de manera molt sobtada l'activitat física que feien. Llavors, en comptes de fer-ho de forma progressiva, van anar, diguem, a saco, efectivitat, i llavors, clar, han començat a tenir problemes en què són extremitat inferiors, tant dolors de cadera, de genolls i de peus. I normalment, quan hi ha un dolor de cadera a genoll, normalment ve donat per una mala postura a l'hora de caminar.
Tot i que les sabates també segueixen modes i actualment les plataformes ocupen els eixos de les tendències, aquest tipus de sabates a la llarga poden ocasionar lesions i dolors crònics.
Sobretot quan el jovent d'avui en dia porta molt el que són les plataformes, es pensa que quan porten plataformes porten una mica de cunya, però no és erroni. És a dir, la plataforma no deixa de ser una cosa plana, però una mica més gruixuda. Llavors és important que la part de davant i la part de darrere sigui una mica més alta la part de darrere, per evitar tenir el peu totalment pla en el terra quan caminem.
Els peus són l'únic contacte que tenim amb la terra, ens permeten desplaçar-nos, caminar, córrer i saltar. Són, en definitiva, el nostre punt de suport. Per això és important donar-los l'atenció que també es mereixen.
I parlant de salut, com està la nostra llengua? Aquest cap de setmana arriba el Correllengua, organitzat des d'Òmnium Garrotxa. Saludem a aquesta hora la Núria Batallés, membre de l'entitat i de la comissió del Correllengua. Amb ella parlem de llengua i també de què podem fer per salvar-la. Núria Batallés, ja no dic preservar-la, sinó salvar-la, perquè la tenim a la UCI. Bon dia i bona hora.
Bon dia, molt bon dia, Joel.
Com tenim la llengua? Com està la llengua en aquest moment?
Bé, com molt bé dius, està en perill. Està en perill, però si ens hi posem, no només nosaltres, sobretot les institucions públiques, podem salvar-la, evidentment.
Encara hi som a temps?
Sí, sí, encara hi som a temps, i tant. Tot depèn, mira, el Correllengua d'aquest any, que després suposo que en parlarem, està dedicat a la Carme Junyent, que era una gran defensora de la llengua, i ella deia el català, té una frase mítica, no?, que diu el català depèn de tu. I els catalanoparlants tenim una gran, gran responsabilitat.
De fet, aquest és un gran eslògan publicitari, El català depèn de tu, i tant que sí. Núria, explica'ns com heu plantejat el Correllengua d'enguany en un context, diguem-ne, en què l'estat de salut del català passa per hores baixes.
Mira, el Correllengua d'aquest any ens va semblar estupendo que la Cal el dediqués a la Carme Junyent, precisament, no? Precisament perquè era, això que et dic, la gran defensora del català, i a més, vull dir, ho tenia claríssim, no?, que la llengua s'havia de salvar i que si no ens hi posem, es perdrà, la perdrem, i que només depèn de nosaltres. Llavors el vam plantejar a nivell de comarca, vam crear també l'any passat una comissió, no només Òmnium, sinó també altres entitats i gent diversa d'Olot i de comarca, i vam enviar correus a tots els ajuntaments i a totes les ciutats, i s'ha creat un Correllengua coral que el seu acte final serà dissabte a la tarda aquí a Olot.
Explica'ns una mica les activitats que es duran a terme.
Mira, aquí a Olot es farà a les 4 de la tarda, està convocada una cercavila, una, a 3:15 tenim la plantada de gegants en la plaça, a la Font de l'Àngel, i sortiran en cercavila a les 4, cap al carrer Major, pujaran cap a Sant Esteve, al Firal, i arribaran a la plaça de l'1 d'octubre, sobre 4:45, que és l'hora prevista perquè comenci l'acte del Correllengua. L'acte del Correllengua serà una benvinguda, després es llegirà el manifest. Cada any, la CAL, que és la coordinadora d'associacions per la llengua catalana, que és qui coordina i proposa el Correllengua, el dedica, demana alguna personalitat que faci un manifest. Aquest manifest es llegeix a tot arreu on es fa el Correllengua dels països catalans. Enguany l'ha fet en Jordi Badia, estret col·laborador de la Carme Junyent. Doncs aquest manifest, després de la benvinguda, en l'acte de dissabte, es llegirà el manifest que llegiran dos alumnes del Consorci per la Normalització Lingüística d'Olot i la Garrotxa. Seguidament hi haurà la intervenció, molt adient en aquest cas, de No em canviïs la llengua, que és una proposta que tenen en Matthew Tree, la Carme Sansa, Antoni Albà i la Rosario Palomino, que com sabeu doncs ahir ens va deixar. Llavors vindran Antoni Albà, Matthew Tree i la Carme Sansa i parlaran d'aquesta proposta de No em canviïs la llengua, que també és un llibre, on hi ha entrevistes a nous catalans, com era la Rosario Palomino, nascuda, era una catalana, deia ella, soc una catalana nascuda al Perú. Doncs bé, ens parlaran d'aquesta iniciativa de No em canviïs la llengua, i després clourem l'acte amb l'actuació del grup Aram de Ridaura.
Quantes vegades ho fem, oi, això encara, de canviar de llengua?
Quantes vegades ho fem, i tant. Mira, ara que me dius això, en el manifest del Correllengua, escrit per en Jordi Badia, hi ha un moment que la Carme Junyent diu això, no? No canviem de llengua, entre parèntesis, entre cometes, allò de la bona educació, no?, que ens havien inculcat, no? Si nosaltres neguem el dret a l'altre a que ens parli i escolti la nostra llengua, l'estem apartant de nosaltres, no? I ella deia, si jo parlo en català, t'estic dient, tu també ets nosaltres, vine i parla en català.
Núria Bataller, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'antena dels 5 minuts més, tots al Correllengua aquest cap de setmana, sobretot per preservar-la per damunt de tot. Gràcies, Núria, una abraçada.
A vosaltres, bon dia.
Vens a berenar al Vicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo.
I combino'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Vicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a vicrec.com. Fàcil i ràpid. Vicrec, sa, natural i d'Olot.
Opticalia patrocina els esports.
Tenim diverses coses d'esports. El Club Tenis Taula Olot torna a casa per rebre Linares. Els andalusos nouvinguts a Superdivisió encara no coneixen la victòria després de 4 jornades de Lliga.
El Club Tenis Taula Olot no ha començat bé la temporada, amb 3 derrotes en les primeres 4 jornades, tot i que no ha sigut un inici tan diferent de l'any passat. Fa justament un any els olotins només tenien un punt més i van acabar classificant-se per Europa. En tot cas, el Club Tenis Taula Olot rep aquest divendres a Linares, un equip recent ascendit a Superdivisió amb els mateixos punts que els olotins, però que encara no coneix la victòria. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles, remarca la importància d'aquest duel contra els andalusos i dona aquestes explicacions sobre el mal inici de Lliga.
Però sobretot buscant aquest punt de solidesa, no? L'equip li està faltant i hem jugat 2 partits amb la doble Smudenko-Probost i no hem sigut capaços d'aconseguir aquesta solidesa. Sí que és cert que quan analitzes una miqueta més en profunditat, doncs, bueno, l'Alacant, que poder va ser el partit que ens va sorprendre a tots, que van venir aquí i que ens van remuntar, bueno, doncs està intractable, ha guanyat els 4 partits i encapçala la classificació.
I el Club Patinatge Artístic Olot, Guillem, tanca la temporada amb l'or al Catalunya Star.
Sense errors. El grup de showgran del Club Patinatge Artístic Olot ha tancat definitivament la temporada a Girona aquest cap de setmana en una 7a edició del Catalunya Stars molt especial. Les patinadores de Ricard Planiol i Esther Fàbrega van ser una peça importantíssima de l'equip groc, un bloc apadrinat per Llorenç Álvarez amb Ot Font i Elna Francesc com a capitans i on també va formar part el grup de show petit del CPA Tona. Amb una execució que va brodar l'excel·lència, el grup de show gran del CPA Olot va tornar a portar el mullat a dalt de tot del podi. La coreografia olotina va ser la més ben valorada de l'equip groc pels jutges i va ajudar, i molt, a aconseguir la primera posició. Això sí, el 25% dels resultats estaven en mans del públic. Les votacions van donar per guanyadors l'equip blau, on hi competia el grup de show petit del CPA Olot, amb 97,1 punts, però la suma de les valoracions restants dels jutges van donar per vencedor l'equip groc, amb 386,8 punts. La capitana del Club Patinatge Artístic Olot, Magalí Feu, va destacar el bon ball de les olotines.
Molt xula, sincerament, fer tot or és un orgull, però més que sortim a la pista i sortir tan bé com ens ha anat. Les hem disfrutat a cada campionat i realment ens omple molt el cor, tot això és molt guai.
Aquest cap de setmana a la Vall de Ribes es disputarà el Campionat d'Espanya de tir amb arc en la modalitat de tir a bosc. Més detalls amb en Xavier Vilella.
La Vall de Ribes afronta aquest cap de setmana un repte important, organitzar el Campionat d'Espanya de tir amb arc. El Club Arquers Vall Fosca s'encarregarà de l'organització, en la qual s'hauran de muntar 3 circuits de 28 dianes cadascun, fet que requereix una forta inversió. Hi ha diverses categories, segons el tipus d'arc, de fletxa, d'edat o de sexe. Tot i la magnitud de l'esdeveniment, des de l'organització frisen perquè comenci la competició. El Club Ripoll Pollès, inaugurat el 1996 amb seu a Pardines, compta des del 2021 amb un nou grup d'arquers joves que van agafar el relleu de l'antiga Junta i des de llavors l'entitat ha crescut en publicitat i socis. Actualment en són una quarantena. Ho explica Eric Ribes, president del Club Arquers Vall Fosca.
Tenim la sort de ser un dels clubs més joves de Catalunya, no per la història del club, sinó per la gent que estem a darrere del club, i l'empenta aquesta fa que de seguida altres clubs et vegin, et recolzin i et recomanin.
A més, gràcies a acollir aquesta prova, han aconseguit sumar un nou circuit fix d'entrenament.
Doncs afinarem la punteria del temps, perquè ens acostem a les 9. Ho hem de deixar aquí. Gràcies per la confiança. Demà hi tornem amb molts més continguts, amb tota l'actualitat. Bon dia a tothom.